L'imminent fracàs dels pressupostos qüestiona el futur de la legislatura catalana. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
Això que diem, l'imminent fracàs dels pressupostos, és el que es preveu ara mateix, quan el ple de pressupostos està aturat fins a 3:45. A aquella hora s'ha de fer la votació. Finalment, ara mateix, ni el govern ni els comuns no s'han mogut. I la discrepància pel Hard Rock, si no hi ha sorpresa ara ja d'ultimíssima hora, farà de caure d'aquí una hora i mitja els pressupostos de la Generalitat, Joan Bota.
Davant d'aquest desenllaç, si es confirma, ja hi ha veus que parlen d'avançar les eleccions i no només a l'oposició. A l'espera de sentir el president aragonès, els comuns s'ofereixen per facilitar els decrets que calgui perquè la pròrroga dels pressupostos no encalli el dia a dia del govern fins als pròxims comicis.
Anem al Parlament. Última hora, Marta Corbalán.
Hola, bon dia. Els comuns, que eren l'última esperança, han certificat aquest matí que no salvaran els pressupostos. Per tant, si no hi ha un gir radical de guió, el govern de Pere Aragonès no podrà tirar endavant els comptes i veurem, doncs, si té prou oxigen per esgotar la legislatura. La votació, com dèiem, es farà 3:45 de la tarda. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha acusat els comuns de moure's per interessos electoralistes i Jéssica Albiach ha insistit que si no es retira el Hard Rock no hi haurà pressupostos.
Com també ignoren que l'any 2022 van votar uns pressupostos que sí que tenien una partida de 120 milions d'euros per Hard Rock. Com se'n diu d'això, jo crec que ho podem qualificar com incoherència i electoralisme.
Si vostè rectifica, si vostè surt aquí i diu clarament que aturem el Hard Rock, nosaltres retirem l'esmena a la totalitat.
Doncs són els últims retrets que avui mateix, fa tot just uns minuts, s'han fet entre els comuns i el govern. Veurem si hi ha algun canvi, que no fa la pinta que n'hi hagi, des d'ara i fins a 3:45, que és quan està prevista aquesta votació. De fet, a Madrid, el govern espanyol ja es prepara per un enduriment de les negociacions amb Esquerra com a conseqüència d'aquest no dels comuns als pressupostos.
De moment, però, i a l'espera que demà es voti la llei d'amnistia, el focus continua posat en el que podríem anomenar el cas Ayuso, que el PSOE intenta convertir en un boomerang contra el PP després de la tempesta del cas Koldo.
Congrés dels Diputats, Àngels Lafuente.
Hola, bon dia. Pedro Sánchez ha elevat el to i ha exigit reiteradament a Núñez Feijóo que actuï i destitueixi Díaz Ayuso. Feijóo ha contraatacat situant Sánchez al centre de la corrupció, mentre la presidenta madrilenya li ha pronosticat un futur molt negre. Sentim els tres protagonistes d'aquest enfrontament polític.
Que exija la dimisión de la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid, aunque eso le cueste el puesto.
Pero no se da cuenta que cuanto más encienda el ventilador, más acredita su desesperación.
Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal, cuando el único destruido aquí es él.
Una sessió de control al govern espanyol que també ha servit perquè el govern espanyol es comprometés a fer una declaració de reparació a Salvador Puig Antich. Mentrestant, el Parlament Europeu ha aprovat avui una llei d'intel·ligència artificial, és pionera a nivell mundial, amb l'objectiu de regular un camp que encara no sabem cap on ens portarà. A Estrasburg, Jordi Baró.
Sí, sense sorpreses, a Estrasburg, àmplia majoria a favor d'una llei que és la primera a la Unió Europea i al món i que vol alhora protegir els drets dels ciutadans i fomentar el sector a Europa enfront dels Estats Units i la Xina. Hi haurà 2 anys per aplicar-la plenament, però abans que acabi 2024 entrarà en vigor la prohibició d'algunes aplicacions, com les de reconeixement d'emocions al lloc de treball.
De tornada a casa nostra, el Saló de l'Ensenyament ha obert portes aquest matí amb la previsió que hi passin 100.000 persones en 5 dies. Quines novetats s'hi trobaran, Sara Cañete?
Hi trobaran un servei d'orientació reforçat, activitats de simulació com la conducció de camions i informació sobre la desena de graus universitaris que s'estrenen al curs que ve. Direcció i gestió gastronòmica, transformació de negocis o enginyeria de satèl·lits són algunes de les novetats.
I a la cultura, l'escriptor, lingüista i traductor Albert Gené i Riera és el nou Premi d'Honor de les Lletres Catalanes que atorga Òmnium Cultural Montse Camps.
És un històric de la revista Cavall Fort que va dirigir gairebé 20 anys. Des dels seus 93 anys admet que li preocupa la situació de la llengua i proposa alguna solució.
Crec que les emissores, concretament TV3 i Catalunya Ràdio, haurien de ser més exigents per l'ús de l'idioma. Els pares, evidentment, han de parlar català als fills.
No faltin 20 minuts per les 3, els esports. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Avui amb l'alegria culer després de la classificació de l'equip als quarts de final de la Lliga de Campions.
Objectiu assolit. El Barça serà divendres al sorteig dels quarts de la Champions, després de guanyar 3-1 al Nàpols, amb un bon partit i sobretot amb el paper destacat de la Masia, amb Pau Cubarsí com a màxim representant. Avui sabrem els dos últims quart finalistes que falten, que sortiran dels partits Atlètic de Madrid-Inter i PSV Borussia Dortmund. Uns partits, per cert, que podreu seguir a la transmissió especial que farà el Ricard Torquemada a l'antena digital de Cat Ràdio. I a aquesta hora l'Espanyol presenta Manolo González com a nou tècnic de l'Espanyol i en una estona sentirem el més destacat.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bon dia. Bé, doncs, si ara sortiu a la carretera, us trobareu tallades les costes de Garraf a Sitges, sentit cap a Barcelona, per una col·lisió d'un camió amb un turisme, i amb bus, sobretot, sentit Tarragona. Per tant, és una via a evitar. I, a banda, també hi ha cua compacta a la ronda litoral de Zona Franca Port, sentit Trinitat, per un accident que hi ha hagut.
Doncs això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda Vichy.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, bon dia.
Bon dia.
Seguim amb aquesta bonança, aquesta setmana.
Sí, de fet, d'aquí al cap de setmana el termòmetre apunta cada dia un palet més amunt, res que sigui, podríem dir, desbocat, però sí amb aquesta notable sensació de suavitat les pròximes jornades sense precipitacions i, de fet, sí que demà a la tarda, per exemple, augmenten una mica els núvols, però sempre, com dèiem, sense pertorbacions a la vista.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Passant gairebé 7 minuts de les dues. I ara mateix tota l'atenció informativa està al Parlament de Catalunya, on els pressupostos de la Generalitat de l'any 2024 van camí del fracàs. Els comuns, que eren l'última esperança del govern, han certificat aquest matí que no salvaran els comptes. Per tant, si no hi ha un canvi radical de guió, el govern de Pere Aragonès no podrà tirar endavant els pressupostos i veurem si té prou oxigen per esgotar la legislatura fins al febrer de l'any que ve. La votació per als pressupostos es farà a 3:45 de la tarda. Anem al Parlament, on està passant tot plegat. Marta Corbalán, bon dia.
Hola, bon dia. Des de primera hora del matí s'han vist cares llargues a la bancada del govern perquè, a mesura que avançaven els minuts, el president Pere Aragonès i els consellers tenien més coll avall que no podrien aprovar els últims pressupostos de la legislatura. L'escull que ho han callat tot des del primer dia de les negociacions ha estat el complex recreatiu del Hard Rock que es vol fer al Camp de Tarragona. Els comuns han demanat que el govern aparqui aquest projecte, però Pere Aragonès sempre ha dit que no pot aturar-lo perquè la tramitació ja està en marxa. La consellera d'Economia, Natàlia Mas, ha començat el debat fent una crida in extremis als comuns perquè en un gest de responsabilitat salvin els pressupostos.
És fer política en minúscules i ens empetiteix com a país estar debatent tot el dia sobre això, reitero, sobre un projecte entre dues empreses privades. Dinàmiques com aquestes crec que allunyen la ciutadania de la política i donen la raó als que diuen que sembla que visquem en un altre món.
Tot i les crides a la responsabilitat, els comuns segueixen instal·lats en el no als pressupostos. La seva cap de files, Jéssica Albiach, ha insistit fins a l'últim moment que la seva condició és que el president Pere Aragonès enterri el Hard Rock.
Si vostè rectifica, si vostè surt aquí i diu clarament que aturem el Hard Rock, nosaltres retirem l'esmena a la totalitat als pressupostos de Catalunya. Per tant, encara és possible i depèn de vostè, president. Jo més no li puc dir.
Fins a 3:45 de la tarda, que és quan es votaran les esmenes a la totalitat, encara hi hauria temps per negociar, però ningú no hi veu cap marge per a l'acord, ni amb els comuns ni amb Junts per Catalunya, que són, recordem, els dos grups que han mantingut vives les negociacions fins a l'últim moment. El cap de files de Junts, al Parlament, Albert Batet, ha demanat al president aragonès que convoqui eleccions si no pot aprovar els pressupostos.
Què més els hi fa falta per veure que continuar aferrats a les cadires no és la solució per anar endavant, sinó el que fa és anar endarrere. Per un mínim de patriotisme, el que hauria de fer és rectificar i convocar eleccions.
Ara mateix el govern, doncs, no té prou suports per aprovar els pressupostos. Només tindria l'aval de 67 diputats i diputades, els 33 d'Esquerra Republicana, els 33 del PSC i, atenció també, el de la diputada no adscrita, Cristina Casol, que en un gest que ha agafat per sorpresa més d'un, doncs ha dit que votarà en contra de les esmenes a la totalitat. Per tant, si fem números, al govern ara mateix només li faltaria el suport d'un altre diputat, només d'un per poder salvar in extremis aquests pressupostos. Una opció, però, que és força improbable. No sé que algun diputat trenqui la disciplina de vot del seu grup parlamentari. La portaveu del PSC al Parlament, Alícia Romero, ha justificat el suport del seu partit als pressupostos pel bé del país, però ha negat que sigui soci del govern.
El que fem no és falcar un govern, el que fem és posar una eina importantíssima a l'abast per intentar posar solucions als problemes i afrontar els reptes de futur que té en aquests moments la societat.
Per tant, tots pendents de la votació de les esmenes a la totalitat al projecte de llei de pressupostos, que es farà a 3:45 de la tarda. Recordem que ara mateix el govern, tal com estan les coses, no podria salvar aquests pressupostos, que serien els últims d'aquesta legislatura.
Doncs això que ens ha fet la Marta Corbalán és la pel·lícula del matí que ens porta on som ara, a l'espera d'aquesta votació, que s'ha de produir d'aquí 1:20, i on el govern ara mateix no té majoria com per poder fer decaure les esmenes a la totalitat dels pressupostos, que per tant no es podrien tramitar i s'hauria de o prorrogar els anteriors o anar mesura a mesura buscant l'aprovació. De fet, el govern té coll avall que si no hi ha sorpresa d'últimíssima hora els pressupostos no tiraran endavant. El president Aragonès ara ha de decidir què fer a partir d'ara. Al Palau de la Generalitat tots els escenaris diuen estan oberts i de fet el nucli dur del president s'ha desplaçat fins al Parlament per sondejar quins passos seguiran a les pròximes hores. A les files d'Esquerra cada vegada hi ha més divisió sobre si s'ha d'avançar o no ja les eleccions. Des dels passadissos del mateix Parlament hi tenim l'Albert Prat. Albert, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, ara aprofiten tots els diputats dels grups parlamentaris per marxar cap a dinar. Ho està fent el grup parlamentari de Junts per Catalunya, baixant per aquesta escalinata del Parlament, on fa només uns instants hem vist sortir del seu despatx el president Pere Aragonès, rodejat del seu nucli dur més proper, amb cara seriosa, marxen a dinar al Palau de la Generalitat per analitzar també tota aquesta situació. I és que ara mateix hi ha preocupació al si del govern, no només per la contundència de Jéssica Albiach, la líder dels comuns al faristol, sinó també hi ha sorpresa per la suspensió d'aquest ple imposat per la presidenta del Parlament, que per sorpresa ha decidit suspendre la votació fins més tard. En qualsevol cas, l'hermetisme al Palau de la Generalitat és màxim. Han analitzat tots els escenaris, no en descarten cap, tampoc la convocatòria d'unes eleccions anticipades aquesta mateixa tarda, que ens portaria a les urnes a mitjans de maig, el 12 de maig, a les portes també d'una nova campanya, la de les eleccions europees per a principis de juny. A les files d'Esquerra ara mateix creixen les veus que aposten per aquesta sortida. Fins ara, Aragonès havia dit per activa i per passiva que volia esgotar la legislatura, convocar, per tant, les eleccions al febrer, però alguns dirigents creuen que ara és un bon moment, tenint en compte que Junts no té un candidat clar i que el cas Coldo podria impactar també en plena campanya catalana amb totes les mirades posades al candidat del PSC, l'exministre de Sanitat, Salvador Illa.
Doncs veurem què és el que passa. Queda una mica més d'una hora per saber el desenllaç d'aquestes votacions, però en tot cas a Madrid, a la Moncloa, estan preocupats perquè el no dels comuns als pressupostos de la Generalitat afecti de retruc l'aprovació dels pressupostos de l'Estat, que s'han de presentar aviat. El suport d'Esquerra és imprescindible per aprovar-los, però des del govern espanyol creuen que els republicans tenen prou incentius per dir que sí i oblidar el no dels comuns als pressupostos de la Generalitat. Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia, i no només per l'amnistia que s'aprova demà, sinó també per les inversions o pel traspàs de Rodalies que figuren a l'acord entre el PSOE i els republicans, com ha recordat Pedro Sánchez.
Para ello, bueno, pues durante las próximas semanas esperamos presentar los presupuestos generales del Estado que atiendan a los compromisos adquiridos.
Però en privat, fons de l'executiu espanyol assumeixen que el bloqueig dels comuns als comptes de Pere Aragonès no ajuden a una entesa amb els republicans. En públic, María Jesús Montero s'ha volgut mostrar optimista.
Yo espero que no, porque yo creo que la Generalitat de Cataluña es plenamente consciente de que el Partido Socialista de los Catalanes quería tener presupuesto, ha llegado a un acuerdo con los presupuestos, ha intentado animar al resto de grupos y, por tanto, no tendría ningún sentido que la respuesta no fuera otra que intentar llegar a un acuerdo también en el Gobierno de España.
Això la vicepresidenta primera, la segona, Yolanda Díaz, no diu si ha tingut contactes amb Esquerra, però avisa que no es deixarà impressionar.
Eso es una tarea que tienen los comunes, sumar es una formación plurinacional, no centralista, y deciden los comunes.
Però fons d'Esquerra adverteixen que sí es poden posar en perill els pressupostos espanyols. Cal recordar que el pacte entre Esquerra i el PSOE per investir Pedro Sánchez, els republicans es comprometien literalment a donar estabilitat al govern espanyol i a negociar de bona fe els pressupostos de l'Estat.
Doncs aquesta és la situació, veurem què és el que acaba passant amb tot plegat. De fet, una setmana més, la bronca ha marcat la sessió de control al govern espanyol al Congrés dels Diputats. Pedro Sánchez ha elevat el to i ha exigit a Feijóo que actuï i que forci la dimissió de la presidenta madrilenya pel possible frau fiscal de la seva parella. Isabel Díaz Ayuso, per la seva banda, s'ha defensat i veu una mà negra pel que fa a la inspecció d'Hisenda i recomana a Sánchez que es relaxi. Seguim a Madrid ara amb l'Àngels Afuente.
Coherència i valentia ha exigit Pedro Sánchez d'Alberto Núñez Feijóo, a qui ha demanat fins a tres cops que faci plegar Isabel Díaz Ayuso, encara que aquesta decisió, diu, li costi el càrrec.
Que pida la dimisión de la señora Ayuso como presidente de la Comunidad de Madrid. Que tenga coraje, que sea valiente, aunque eso le cueste el puesto como al señor Casado.
Núñez Feijóo ha evitat la resposta, no s'ha referit en cap moment a la presidenta madrilenya i ha preferit contraatacar, un cop més amb el cas Coldo, situant Sánchez enmig d'aquesta presumpta trama de corrupció.
Pero no se da cuenta que cuanto más encienda el ventilador, más acredita su desesperación. Se está investigando a su gobierno y se está investigando a usted. De explicaciones voluntariamente.
Qui sí ha parlat ha estat la presidenta madrilenya. Ho ha fet en una compareixença extraordinària per acusar el govern de Sánchez de persecució política i ha ironitzat amb el nerviosisme del president espanyol.
Algo pasa en Moncloa que es lo que le tiene al presidente en estas formas, dando gritos en el Congreso de los Diputados, pidiendo la dimisión de un presidente autonómico, faltando a todo. En definitiva, esto es la utilización de los poderes del Estado contra un particular.
Isabel Díaz Ayuso diu que la inspecció de l'Agència Tributària no és clara, que la seva parella no forma part de cap trama i que el deute el té Hisenda amb ell. Li deu, diu, 600.000 euros.
I a tot això, el Partit Popular amplia la distància amb el PSOE més de 2,5 punts. Els populars se situarien amb el 34% dels vots davant del 31,3% dels socialistes. Són les dades de l'última enquesta del CIS que es va elaborar la primera setmana de març en ple escàndol pel cas Coldo i durant les negociacions entre el PSOE i Junts per modificar la llei d'amnistia. El baròmetre no ha estat bo per l'esquerra en general. Sumar, Podem i Esquerra Republicana reculen en intenció de vot, mentre que Vox fa un salt al tercer lloc. Junts també millora resultats i puja de l'1 a l'1,2% dels vots d'unes teòriques eleccions. I una notícia que també ha sortit de la sessió de control d'aquest matí al Congrés dels Diputats. El govern espanyol es compromet a fer una declaració de reparació i de reconeixement de Salvador Puig Antich. Tornem a Madrid. David Melgarejo.
El diputat de Junts, Eduard Pujol, ha exigit al govern que demani perdó per la mort de l'activista, l'últim executat de la dictadura franquista ara fa 50 anys, i ha forçat la reacció del ministre encarregat de la memòria democràtica, Ángel Víctor Torres.
A Puig Antich el van condemnar els parents llunyans, o no tant, dels que viuen instal·lats a les clavegueres de l'Estat. I el govern espanyol, ara mateix, diuen el més progre de la història d'Occident, senyor ministre, no es pot excusar amb una tranyina legal per no fer res.
El govern d'Espanya està en disposició de declarar la reparació i el reconeixement personal a la família de Puig Antich, tal i com ho hicimos el año pasado con la familia del president Companys, si así la familia lo decidís.
Cap jutjat ha acceptat fins ara revisar la sentència que va condemnar Puig Antich a la pena de mort. La reparació seria sobretot simbòlica i no immediata. El referent és la del president Companys, dos reconeixements des del 2009, però encara no s'han anul·lat les sentències al president català assassinat.
Passant 3 minuts d'un quart de 3 de la tarda, aprovada al Parlament Europeu la primera llei al món que regula la intel·ligència artificial. La norma busca protegir els drets fonamentals sense frenar la innovació. No s'aplicarà plenament fins d'aquí a 2 anys i, vist l'evolució d'aquesta tecnologia, algunes veus avisen que només és un primer pas. Brussel·la, Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Majoria amplíssima a l'Eurocambra per donar llum verda a la primera llei d'intel·ligència artificial de la Unió Europea i del món. Inici aviat un cop hi hagi l'últim tràmit formal de ratificació per part dels estats de la implementació, que serà plena d'aquí a 2 anys i començarà abans de finals de 2024 amb la prohibició de les aplicacions que amenacen drets, com el reconeixement d'emocions al lloc de treball. La nova llei establirà obligacions més o menys estrictes en funció del risc i l'impacte i vol, a la vegada, impulsar la indústria europea enfront dels Estats Units i la Xina. La intenció és també donar exemple fora de la Unió Europea. Dragos Tudorake, component del text a l'Eurocambra.
Com a Unió Europea hem enviat un senyal conjunt del món que ens permet prenem això molt seriosament, que hem definit un model basat en el risc, que és ara cada vegada més reconegut a jurisdiccions d'arreu del món com la manera de mirar i abordar, des del punt de vista regulador, aquesta tecnologia.
Un dels punts més controvertits, la vigilància biomètrica en temps real en espais públics, es permetrà a les autoritats policials, però de forma molt limitada. L'altra gran qüestió, les aplicacions com ChatGPT. El contingut generat per intel·ligència artificial haurà d'anar etiquetat.
Però a banda d'aquesta llei, caldrà desenvolupar unes eines que detectin les vulneracions, segons que ha explicat a Catalunya Informació Carina Gibert. És catedràtica i directora del Centre de Recerca en Intel·ligència Artificial i Ciència de les Dades de la UPC, Albert Manyà.
La degana del Col·legi Oficial d'Enginyeria Informàtica de Catalunya considera que el món va prenent consciència de posar límits i controls generals.
Tothom es va adonant que si no aconseguim una governança mundial per la intel·ligència artificial no ens en sortim, justament per això que us deia de que és una cosa que viatja per l'espai sense massa control.
Per Gipert, la clau és que la regulació sigui prou equilibrada per no quedar exposats a empreses de fora sense control.
Passant 20 minuts de les dues, a la informació internacional, Vladimir Putin acusa Ucraïna d'intentar interferir en les eleccions presidencials russes d'aquest cap de setmana amb l'última ofensiva militar que avui ha arribat a 180 quilòmetres de Moscou. Això el mateix dia que Lituània atribueix al Kremlin l'atac amb martell contra un dissident rus que hi viu exiliat, Eva Pineda.
Ucraïna ha llançat avui una operació amb drons a territori rus que ha incendiat la refineria de Ryazan, una de les més importants. L'exèrcit ucraïnès s'ha centrat els últims mesos en instal·lacions energètiques russes. Putin hi veu la intenció d'alterar els comicis. N'ha parlat en una entrevista oficial.
L'objectiu principal, no en tinc cap dubte, és, si no pertorbar les eleccions presidencials a Rússia, almenys interferir d'alguna manera en el procés d'expressió lliure de la voluntat dels ciutadans. També busquen l'oportunitat, una mena d'argumentació o carta de triomf en una possible negociació futura.
L'entrevista s'ha emès hores després de l'assalt contra Leonid Volkov, un ex-col·laborador d'Alexei Navalny, exiliat a Vilnius. Volkov era dins del seu cotxe ahir la nit quan un desconegut va trencar el vidre, el va ruixar amb gas lacrimogen i el va picar la cama amb un martell. Les autoritats lituanes investiguen la pista russa. El president de Lituània s'ha dirigit directament al líder del Kremlin.
Sens dubte que tot això està planejat. Mireu com augmenten els incidents, la profanació de la bandera, dels monuments... Però que quedi clar, les autoritats ho investigaran i amb sort trobaran els culpables. I només puc dir una cosa a Putin. Aquí ningú et té por.
Volkov, que n'ha sortit ferit però viu, ha dit que res no el farà renunciar a lluitar contra Vladimir Putin.
I Gaza estrena una nova ruta terrestre per entrar l'ajuda humanitària directament al nord de la franja. Ha estat un comboi del Programa Mundial d'Aliments de les Nacions Unides destinat a la ciutat de Gaza, on la situació és desesperada, Albert.
Sí, no hi arribava res des de finals de febrer. Els 6 camions de menjar han creuat aquesta nit la tanca per una carretera militar israeliana en una prova pilot. Tot i que és una quantitat ínfima per les necessitats reals, Tel Aviv busca així calmar les pressions que rep per incrementar el volum d'ajuda i evitar que Hamas se'n faci càrrec. En paral·lel, també s'està obrint la ruta marítima amb el carregament del vaixell d'Open Arms que trenca el bloqueig naval imposat per Israel fa molts anys. Pel que fa a la via aèria, Alemanya ha anunciat avui que s'afegeix als països que llencen ajuda des dels avions.
D'aquí a 7 minuts, 2 quarts, una pausa i de seguida continuem amb més coses.
Catalunya migdia.
Estic cuinant i penso, aquesta cuina necessita un canvi. Me la imagino. Oi tant, com a les pel·lícules. Vaig a Bauhaus, em quedo aquests armaris i també aquest taulell. M'animo? Esclar, i tot al millor preu. I un servei integral. Bauhaus, fidel aliat de les meves reformes. Fet, cuina nova.
Imagina, crea, sorprèn-te. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
Matines, treballes i t'hi esforces. T'agrada viure a la ciutat. Fer esport, veure els amics. Vols millorar, desenvolupar el teu talent. Decideixes fer un màster a EAE Barcelona, l'escola de negocis que entén el teu ritme de vida. Entra a eaebarcelona.com i descobreix l'experiència EAE. És business, és school, és Barcelona.
Aquesta Setmana Santa amb Rosa dels Vents gaudeix de les primeres vacances de l'any en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'una Setmana Santa inoblidable. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Tots aquells que ja condueixen el número 1 se senten únics, especials. I ara, perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Vols saber l'autèntic secret de les magdalenes i pans de pessic de la granja? Agafa només ingredients de la millor qualitat. Posa-hi molt d'amor i paciència fins a aconseguir aquest sabor i textura tan inconfusibles. Tan bons. La granja, la qualitat que et mereixes.
Benvolgut multireformista. A Obramat revisem cada dia els nostres productes per oferir-te les millors marques professionals amb els preus més baixos de la zona. Professionals de la construcció i la reforma. Obramat.
Catalunya migdia.
D'aquí a 5 minuts, dos quarts. El Saló de l'Ensenyament ja funciona a ple rendiment. La Fira de Montjuïc està plena d'estudiants que aprofiten per recollir informació de tota l'oferta d'estudis postobligatoris. Els espais d'orientació s'han reforçat i les universitats presenten les seves novetats pel curs que ve. A la Fira hi tenim el David Mendoza i la Sara Canyete. Bon dia.
Sí, el Saló de l'Ensenyament és un clàssic consolidat i això també s'ha vist en aquest primer matí. Aquest és el gran aparador de la formació aquí a Catalunya. Hi trobem des de les carreres més clàssiques, però també les novetats pel curs que ve. Hi ha prevista una desena de graus universitaris nous que busquen alumnes. Un d'ells és el d'Enginyeria de Satèl·lits de la Universitat Politècnica de Catalunya i en Jordi Gutiérrez és un dels seus professors.
Ara mateix, si vas a treure diners al caixer automàtic, si el caixer no rep senyals d'un satèl·lit GPS o Galileu, no et donarà els diners perquè no pot assegurar el temps en el que te'ls dona. Per tant, el món de l'espai, evidentment, té molt de futur, però té moltíssim present.
En total, hi ha 358 graus universitaris a Catalunya i aquest és, de fet, un dels reptes de les universitats, ampliar el ventall d'opcions dels estudiants perquè també els coneguin. Aquest és el cas de la Meritxell.
Jo vaig anar amb un orientador i em va fer una llista de 8 carreres i la que em va sortir que m'agradaria més és Prevenció i Seguretat Integral a l'Autònoma de Barcelona. I no sabia ni que existia, i ho he anat a veure i m'ha agradat molt.
Doncs tant per aquells que encara dubten com pels que només necessiten confirmar la seva tria, el Saló de l'Ensenyament estarà obert fins diumenge.
Les protestes dels pagesos dels últims dies han portat el conseller d'Acció Climàtica, David Mascort, a proposar una renda bàsica agrària per afavorir la viabilitat i el relleu generacional del sector primari. Però té sentit una renda bàsica agrària? Mireia Sala, bon dia.
Bon dia, Òscar.
Has parlat amb dues expertes que tenen opinions contraposades.
Sí, la directora de l'Observatori d'Economia Agroalimentària del Col·legi d'Economistes de Catalunya, Sandra Climent, no és partidària d'aquest fons perquè creu que no solucionaria els problemes estructurals del sector i, a més, hi veu riscos.
No soc partidària en absolut d'adjudicar un fons i fins que s'acabi aquests diners no acaben arribant a les persones que més ho necessiten, no? I si es dona de forma general pot fer un efecte crida, per exemple, que joves de la ciutat sense formació i experiència agrària podrien anar al camp a provar sort.
En canvi, l'experta en sistemes agroalimentaris de la UOC, Lucía Argüelles, considera que és viable i defensa com a fórmula per assegurar uns ingressos mínims i estables al sector.
La considero válida en cuanto a que el sueldo que perciben los agricultores y ganadores es muy variable y ayudar de alguna manera a que esto sea constante y digno claramente puede ayudar al sector.
En el que sí que coincideixen és que caldria analitzar qui necessita aquesta ajuda i quines especificitats té cada territori, perquè no és igual una zona urbana que una de rural.
Volar sortirà més car si s'acaba aplicant un impost al combustible de l'aviació. Això és el que diuen les aerolínies. Les companyies aèries alerten als governs i al sector del turisme que les conseqüències seran negatives si s'aprova aquesta mesura que té sobre la taula la Comissió Europea. I, de fet, hi han posat xifres, Joan Garcia.
Sí, asseguren que encariria el bitllet un 6% per a vols amb origen i destí a la Unió Europea, que és on s'aplicaria la taxa. Això afectaria el turisme, que buscaria altres mercats on no s'apliqués. A Catalunya reduiria en 724 milions el producte interior brut, disminuiria 1.000 milions la despesa turística i es perdrien més de 7.600 llocs de treball. Ho diu un estudi que han encarregat a la consultora Estir. En el cas de l'estat espanyol, en quedarien excloses les Illes Canàries i en ple procés de negociació, les aerolínies temen que el govern s'hi avingui si a més aconsegueix que també les Illes Balears en quedin al marge. Però aleshores la mesura afectaria directament Catalunya. Javier Gándara, president de la l'Associació de Línies Aèries.
Una possibilitat, des de luego, seria que qualsevol estat membre lo vetase, però el risc que vemos és que, si no lo veta, se llegue, digamos, a algun tipus de compromiso i solamente excluyen algunes regions, per exemple, regions ultraperifèriques o regions insulares o estados islas, cuando realmente, como hemos visto en la presentación de este informe, hay determinadas regiones peninsulares que van a tener un impacto muy grande.
Les aerolínies ja paguen per les seves emissions de carboni, però les més petites, una doble imposició podria comportar-ne la desaparició. Plantegen com a alternativa avançar cap a la descarbonització invertint en la producció de combustible sostenible d'aviació, l'anomenat SAF.
La qualitat de l'aire a Europa ha millorat notablement els últims 20 anys, tot i que més del 86% de la població continua vivint en zones on se superen els nivells de contaminants recomanats per l'Organització Mundial de la Salut. Segons un estudi liderat per l'Institut de Salut Global de Barcelona, el nivell total de partícules en suspensió ha baixat a tot el continent, però al sud d'Europa s'ha multiplicat per 4 el nombre de dies amb mala qualitat de l'aire a causa de l'ozó. Montse Poblet.
L'estudi analitza els nivells de contaminació en 1.400 regions de 35 països europeus. Han constatat baixades anuals de les partícules fines i també del diòxid de nitrogen, contaminants derivats bàsicament de les activitats industrials i del trànsit. En canvi, al sud d'Europa, els nivells d'ozó fa 20 anys que no paren de pujar perquè amb la pujada de les temperatures se'n genera més. Aquest augment anual dels nivells d'ozó d'un 0,58% s'hi han de sumar els episodis que els investigadors han anomenat de contaminació composta, és a dir, dies en què apareix en nivells alts juntament amb les partícules PM2,5. Joan Ballester, un dels investigadors que firmen l'estudi, ens parla dels efectes que això comporta.
Ozó i partícules fines són dos dels tres contaminants que més mortalitat prematura causen, i la combinació de tots dos, tot i que no estigui quantificat, segur que és un factor que causa no només mortalitat prematura, sinó també moltes malalties sobre la població europea.
Segons aquest estudi, els que viuen a Barcelona i les comarques del voltant estan exposats a 110 dies l'any a nivells de PM2,5 per sobre del que recomana l'OMS, i entre 15 i 30 dies l'any a la resta de partícules fines i a l'ozó.
La Generalitat ha acceptat indemnitzar amb gairebé 70.000 euros una noia que el mes d'octubre del 2019 va quedar ferida per l'impacte d'una bala de foam dels Mossos d'Esquadra. En concret, va tenir un traumatisme cranioencefàlic, ha perdut el 80% d'audició en una orella i des dels fets té epilèpsia crònica, Marriera.
Segons ha avançat al matí de Catalunya Ràdio, Interior s'ha acollit a pagar aquesta indemnització que va proposar la Comissió Jurídica Assessora, un òrgan consultiu que va concloure que els Mossos aquell dia van actuar de forma desproporcionada i van disparar bales de foam en un lloc on no hi havia cap aldarull. L'advocada de l'ONG Irídia, Sònia Olivella, que ha portat la defensa de la víctima, s'ha mostrat molt satisfeta de la resolució administrativa.
És una molt bona notícia. Aquesta resolució és la primera vegada que per part de l'administració s'accepta i reconeix que l'actuació policial va ser desproporcionada i injustificada. Per altra banda, també valorem que arriba tard, perquè fa més de 4 anys dels fets. Respecte a la indemnització, efectivament és inferior a la demanada en un primer moment en la reclamació, en base a una pericial mèdica, i ara haurem d'estudiar amb la persona afectada si posem el recurs i quin recurs posem.
Davant la impossibilitat d'identificar l'escopet, la víctima va desestimar la via penal i va optar per la via civil. En un primer moment, però, els serveis jurídics de la conselleria volien pagar-li només 30.000 euros perquè consideraven que la noia havia estat imprudent quedant-se a la zona.
I aquest migdia ha prosperat la moció de censura a Ribera d'Ondara, a la Segarra. Això suposa que el poble tindrà de forma temporal un alcalde del partit d'extrema dreta Aliança Catalana. És la segona alcaldia d'aquesta formació a Catalunya després de la de Ripoll. Ribera d'Ondara, per a Joan Álvarez.
La moció ha fet alcaldessa Elisabet Jové d'acord per Ribera d'Ondara, abans vinculada a Esquerra. Tot i això, ja està tramitant la seva baixa per maternitat i, per tant, en les pròximes hores, Albert Puig, del partit d'extrema dreta Aliança Catalana, ocuparà l'alcaldia. Puig ha dit que ara s'obre una nova etapa al municipi.
A partir d'avui s'obre una nova etapa. Només demano tranquil·litat al municipi i un temps de prudència. Comencem un nou camí amb gent nova i molta il·lusió.
L'alcalde sortint, Francesc Sabanés, del PSC, ha dit que marxa amb el cap ben alt i no per mala gestió o falta de transparència.
Només hi veiem a darrere uns interessos personals, al final, per part dels dos grups polítics, un per l'ansietat d'ocupar el poder i l'altre, doncs, bueno, doncs, pel que se li empari doncs, més més força.
Sabanés deixa l'alcaldia després de 12 anys al càrrec. Ara serà l'oposició, però ja ha anunciat que no optarà la reelecció l'any 2027 perquè es presentarà per Sant Guim de Freixenet. El ple d'avui ha estat seguit per més d'una cinquantena de persones que han omplert el Saló de Sessions de l'Ajuntament, on era també la líder d'Aliança Catalana, Sílvia Oriols. El ple s'ha desenvolupat sense cap tipus d'incident.
Passen 4 minuts de 2 quarts, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
Problemes a la finca? Conflictes entre veïns? Gestió millorable? A Finques Carbonell administrem finques i patrimonis des de 1929. I pel nostre servei integral i proper hem obtingut el segell de qualitat del Col·legi d'Administradors de Barcelona. Si cerca un bon administrador per la seva comunitat, Finques Carbonell. Ah, i si vol, també l'ajudarem a vendre el seu pis. Carbonell.com.
Galeries del Tresillo reactiva la Woman Week per donar suport als drets laborals de les dones. Sent l'orgull de ser tu i asseu-te amb un descompte exclusiu del 21% només per les dones en sofàs, butaques, matalassos, mobiliari i decoració. Aquesta setmana, sent l'orgull de ser tu i asseu-te a Galeries del Tresillo i a galeriesdeltresillo.com.
El meu pare no plora mai. I mira que amb els Jocs Olímpics hi va estar a punt. Però res, ni així. Ara, quan li vaig dir que amb el Forn Miele podria veure el dauradet dels seus canelons des del mòbil, li van saltar les llàgrimes.
Forns Miele amb càmera i sonda tèrmica integrada. Estrena-la ara a un preu especial als distribuïdors oficials o a la teva botiga Miele.
Catalunya migdia.
El poeta, gramàtic i traductor Albert Gené, històric director de Cavall Fort, és el 56è Premi d'Honor de les Lletres Catalanes en reconeixement, segons el jurat, a un treball incansable de la llengua catalana. Gené admet que li preocupa la situació del català i proposa algunes solucions, Montse Camps.
Sí, a l'acte d'anunci del premi, amb un discurs lúcid als seus 93 anys, diu que no hi ha solucions màgiques, però aposta per lluitar activament pel català.
Crec que les emissores, concretament TV3 i Catalunya Ràdio, haurien de ser més exigents, més severs, però o sigui, de l'idioma. Els pares, evidentment, han de parlar català als fills. Abans hi havia pares que parlaven castellà als fills. I ara sembla que és a l'inrevés. Són els fills que parlen castellà als pares.
Se l'ha qualificat com a picapedrer de la llengua per haver treballat de manera gairebé anònima. Ha escrit 4 gramàtiques i el seu nom ha estat estretament lligat a Cavall Fort, que va dirigir gairebé 20 anys fins al 1997.
Cavall Fort és un miracle, eh? Cavall Fort és un miracle. Això té més de 60 anys, eh? Tenint en compte, a més, una revista infantil ha de lluitar avui contra els mòbils i les pantalles, eh? Si el Patufet no li passava. Curiosament, a vegades hi ha unes injeccions imprevistes, com aquell beneit que la va prohibir en un poble, en una biblioteca d'un país valencià, i va representar una injecció de subscripcions.
En total ha publicat una 60ena de llibres, més de 200 obres traduïdes i més de 150 àlbums de còmics traduïts, com la sèrie Els Barrufets. De fet, ell és el pare català dels Barrufets perquè és qui va decidir per lliure fer aquesta traducció.
Per cert, que parlant de literatura infantil i juvenil, per primera vegada un autor d'aquest gènere farà el pregó de Sant Jordi.
Sí, és el britànic David Walliams, comparat amb Roald Dahl, ha venut més de 56 milions d'exemplars a tot el món. Entre els seus títols més coneguts destaquen Una mica excepcional o L'àvia gàngster.
Julio Manrique ha presentat el projecte amb què va guanyar el concurs públic per dirigir el Teatre Lliure. Entre els seus objectius hi ha col·locar l'art al centre, fer un teatre que connecti amb el públic, fer més càstings oberts i impulsar el talent emergent. L'actor Ivan Benet assumeix la responsabilitat de la sotsdirecció en aquesta nova etapa del Lliure, Marta Vives.
Julio Manrique encara el repta amb il·lusió i assegura que espera trobar un equilibri entre la gestió de la institució, que és de prop de 10 milions d'euros, i la creació.
El que sé segur és que no vull morir enterrat sota una muntanya d'informes. Jo crec que el millor que tinc a oferir aquí té a veure amb, no, amb la meva experiència com a creador, com a artista, com a actor, com a director i també liderant equips.
El nou director s'acompanya d'un equip assessor format per persones de la seva confiança com Cristina Genabat, David Selves, Cesc Casadesús i Clàudia Sador.
Però crec que és important aclarir-ho. És un òrgan extern, diguem-ne, no tenen una relació contractual amb el Lliure i el que sí tenen una gran complicitat amb el projecte que vull desplegar aquí, amb mi mateix.
Un dels seus reptes és el projecte Ànima, que portarà sobre l'escenari la diversitat funcional, però també l'impuls de l'autoria teatral catalana.
Hi haurà creació i creació en català, i el català serà l'idioma que predominarà la programació del Lliure. Crec que el Lliure com a, com un equipament cultural vertebral, no? Essencial en el nostre país, té aquesta missió també, no?
El mes de maig sortirà un abonament a cegues de 10 entrades per 140 euros, amb el que es tindrà preferència per triar les entrades quan es presenti la temporada el 14 de juny i que inclourà alguna proposta dirigida per ell mateix.
Un dia sí, necessite vos.
No entiendo por qué me tuviste. Tenía 15 años.
La reconeguda i prestigiosa actriu argentina Dolores Fonzi inaugura avui el Laticina Festival, que s'allargarà fins diumenge als cinemes Girona de Barcelona. Fonzi presenta la seva òpera prima com a directora, que també protagonitza Blondie, un film que parla sobre la maternitat i la figura de la mare en l'actual Buenos Aires, Montse Pujol.
El festival organitzat per Casa Amèrica fa un recorregut pel continent llatinoamericà amb títols de Mèxic, Cuba, Xile i l'Argentina, entre d'altres. Dolores Fonzi ha explicat a Catalunya Ràdio que Blondie parla de la relació i el vincle que tenen una mare i el seu fill a qui va tenir amb 15 anys.
Para poder hacer que fuesen pareja, que fuesen parejos de edad y que tengan un vínculo cercano, se me ocurrió que haya sido madre adolescente. Después, además de madre adolescente, bueno, por supuesto el padre no existía, entonces en mi versión era un padre que nunca se hizo cargo de la maternidad.
Fonsi ha mostrat la seva preocupació per les polítiques del president argentí Javier Milei, que s'està carregant, diu, tots els ajuts a la cultura.
I avui comença a Fira Barcelona el Photo Forum Fest, el festival fotogràfic més gran d'Europa, 3.000 metres quadrats, perquè tant els professionals com els aficionats es posin al dia de les últimes novetats del sector, Montse Mas.
Seran 3 dies de xerrades, exposicions, congressos i una fira comercial amb totes les grans marques. Eduard Casanova és un dels organitzadors.
Fuji, Sony, Canon, Olympus, tots ells venen aquí amb tots els últims productes, amb unes promocions molt especials, amb el Black Friday de la fotografia el mes de març. La veritat és que poden veure tot. Per un aficionat és com el paradís, eh?
L'entrada a Photo Forum Fest i a bona part de les activitats és de franc i entre les novetats, l'aplicació cada cop més important de la intel·ligència artificial. Aquest any s'hi esperen més de 10.000 visitants.
Catalunya migdia.
Des d'ara fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
El Barça respira més tranquil després de classificar-se pels quarts de final de la Champions.
Era un dels objectius d'aquesta temporada i l'equip el va complir. Victòria contra el Nàpols, 15 milions d'euros assegurats al pressupost i ara a mirar cap endavant.
EAE Business School patrocina aquest espai.
El Barça serà el sorteig de divendres. El sorteig de quarts de final de la Champions va superar el repte de guanyar el Nàpols i ho va fer guanyant 3-1 i torna a ser entre els 8 millors equips d'Europa després de 3 temporades sense arribar-hi, Ramon Salmorri.
La d'ahir va ser una nit rodona, que amb Barça-Victòria, 3 gols i sensació per moments de gran nit europea. El Barça va superar el Nàpols i, tot i patir en algun moment, va saber gestionar una eliminatòria molt perillosa.
Avui estic molt orgullós, molt content, molt feliç. Crec que és un dels millors moments com a entrenador del Barça. Estem a quarts de final de la Champions i esperarem el sorteig amb alegria i amb molta il·lusió de passar a semifinals.
Xavi exhibia orgull en un triomf que també té molt segell d'entrenador, amb Gundogan a la base d'inici durant el partit, amb els dos extrems, Rafinha i Lamin, amb l'aposta valenta per Cubarsí, ara en parlarem, i també amb els canvis, amb l'entrada sobretot de Sergi Roberto per alliberar Gundogan, que va fer un partidàs, i per mantenir el control davant un Nàpols que va quedar engolit. Nit de festa al Camp Nou, també la Llotja, lleugerits per una victòria imprescindible també a nivell econòmic, i festa a la graderia amb més de 50.000 espectadors, millor entrada de la temporada.
I l'heroi de la nit no va ser un dels golejadors, ni tampoc un dels jugadors veterans. El jugador que va rebre el premi de millor jugador del partit, l'MVP, va ser un dels noms al moment a Can Barça, Pau Cubarsí.
Era la seva estrena a la Champions i la veritat és que va estar impecable. La seva habitual clarividència amb la pilota, filtrant passades en curt i en llarg, s'hi ha d'afegir el cos a cos, en aquest cas a Osimhen, un dels millors davanters d'Europa. Cubarsí no va perdre cap duel, 6 de 6. I com dius, MVP del partit i mirant de reull el calendari. El més probable és que divendres s'estreni en una convocatòria amb la selecció espanyola absoluta.
El resum seria que quan té la pilota Cubarsí, doncs les meves pulsacions no pugen. Aquesta és la millor virtut que té Cubarsí, és a dir, estic tranquil de que tingui la pilota, un nano de 17 anys. Doncs amb això és, crec que no té preu, no? I a més pressionat, avui el Nàpols ha pressionat els 90 minuts tirant endavant, tirant la línia, pressionant els dos interiors, els extrems, sortint-li i sempre trobant la millor opció, no? I quan ha de jugar directe, juga amb sentit, és a dir, no la tira per tirar, sinó que la tira amb el Robert, Juga amb el Fermín, juga amb el Lamin, li cauen al peu. Bé, per mi és una meravella.
I d'un heroi a un altre. Perquè si Pau Cubarsí va ser nomenat millor jugador del Barça-Nàpols, hi ha un altre català, el porter David Raya, que va ser el jugador més destacat i també l'heroi de la classificació de l'Arsenal per als quarts de final de la Champions o del Serra.
I és que el porter barceloní va ser decisiu aturant dues penes màximes a la tanda de penals després que l'enfrontament de l'Arsenal i el Porto acabés amb un 1-0 pels anglesos al final dels 90 minuts i la pròrroga i deixés, per tant, l'eliminatòria empatada. Amb les seves aturades, David Raya va permetre que els Gunners tornin a disputar uns quarts de final de la Lliga de Campions 14 anys després i es converteix d'aquesta manera en un nou ídol dels aficionats londinencs.
Gràcies, Gunners. Us necessitàvem aquesta nit i hi heu estat per nosaltres. Aquesta victòria és per vosaltres, nois, i moltes gràcies pel vostre suport.
I tot això en la primera temporada de Raya a l'Arsenal, on hi ha arribat cedit aquest estiu procedent del Brentford i després de gairebé 12 anys al futbol anglès, tot i que només en té 28. El porter barceloní, format a les categories inferiors del Cornellà, va marxar a Anglaterra amb 17 anys per fitxar pel Blackburn Rovers. El Blackburn s'hi va estar 5 anys, fins que ara en fa 4, va fitxar pel Brentford i d'aquí a l'Arsenal. Durant aquest temps també ha aconseguit ser internacional amb la selecció espanyola, amb la qual va debutar ara fa un parell d'anys en un amistós davant Albània.
I avui se sabran els dos últims equips que estaran als quarts de final de la Champions i, per tant, possibles rivals del Barça. El Borussia Dortmund rebrà el PSV i l'Inter visitarà l'Atlètic de Madrid, que recupera Griezmann per intentar remuntar l'eliminatòria, Arnau Mercader.
Sí, els matalassers volen tornar als quarts de la Champions dos anys després, però per fer-ho hauran de remuntar el 0-1 de l'anada. Diego Simeone recupera Antoine Griezmann per intentar la proesa. Davant, però, tindran un Inter que acumula 15 partits sense perdre i continua invicta a la Champions. Parla el Cholo Simeone.
Ja decía después del partido que palabras no sirven tanto, sino sirven los hechos. Y bueno, mañana tendremos un partido importante con un rival de los mejores en este momento de Europa. Y bueno, a jugar el partido. Absolutamente un partido que pide una concentración altísima, que el que logre jugar el partido con esta concentración sacará partido.
A l'altre partit, el Dortmund i el PSV buscaran el bitllet per als quarts, amb tot per decidir després de l'empat 1-1 de l'anada. Els alemanys volen tornar uns quarts de final que no trepitgen des del 2021, mentre que els neerlandesos intentaran emular la gesta de la temporada 2006-2007 i accedir a la següent ronda. Els dos partits començaran a les 9 del vespre.
I aquests i els dos partits, tots dos els podreu seguir en una transmissió especial que farem a l'antena digital de Catalunya Ràdio a partir de 3:15, un programa sota la direcció de Ricard Torquemada. I l'Espanyol ja ha presentat Manolo González com a nou tècnic de l'equip fins a final de temporada. La presentació, de fet, fa pocs minuts que ha acabat. Com l'has vist, Sergi Andreu?
Doncs molt tranquil. Aquest matí ha fet el primer entrenament, ha tingut el primer contacte amb els jugadors, ha explicat que ha vist una gran predisposició dels jugadors i molta unió al vestidor, que els ha vist molt conscients de voler-se deixar la pell i l'ànima fins a final de temporada i que buscaran l'ascens per la via directa si pot ser millor. A banda d'això, també ell s'ha mostrat absolutament confiat i tranquil d'aconseguir l'objectiu.
És que estic confiat i tranquil de la capacitat per treure endavant el repte. Ho dic de veritat, penso que és així, si no tampoc té cap sentit agafar-ho. Estic molt convençut del, torno a dir el mateix, del cos tècnic, dels jugadors per, que han transmès i de la capacitat que tenim, i el que sí que hem de fer és sintetitzar tot bastant, perquè no tenim temps, òbviament, de preparar les coses com quan comença un equip al principi, perquè l'equip tingui el millor rendiment possible tenint en compte la plantilla els jugadors que tenen.
Tant ell com Mau, el conseller delegat, i Frank Garagarza, qui ara sentirem, el director esportiu, han fet una crida demanant unitat i suport d'absolutament tothom i de tots els estaments del club per aconseguir l'objectiu.
M'atreveria solament a pedir una cosa, ¿vale?, des de la màxima humildat, i seria màximo apoyo i ajuda a Manolo i a su nuevo staff, o a parte del nuevo staff. Reconozco que estamos sufriendo todos, todos es todos, la afición, la prensa, el club, empleados, se ve en la cara que estamos sufriendo todos. Se nota, se nota. Estamos muy cerca, pero tenemos que seguir.
I per cert, que a primera divisió hi ha més novetats a les banquetes. Claudio Giraldez ja ha dirigit el primer entrenament del Celta. El tècnic do Porriño es fa càrrec de l'equip després de la destitució ahir de Rafa Benítez i avui ja ha fet la sessió preparatòria de l'equip. Fem una pausa i quan tornem, atenció, un equip de Dubai a punt d'entrar a l'Eurolliga de bàsquet.
Catalunya migdia.
¿Me dices tu nombre, por favor?
Mi nombre, Peyu.
De acuerdo, Peyu.
No, Peyu no, ¿eh? Peyu, con I.
Bien, Peyu, Peyu.
Peyu. Si vols continuar amb un operador que no és capaç ni de pronunciar bé el teu nom, queda't amb els de sempre.
Bon dia, Peyu. Soc la Laia. En què et puc ajudar?
Per passar-te a un operador de fibra i mòbil que et dona l'atenció i el servei que et mereixes, prem Vera. Contracta-ho ara al 1543 o entrant a somvera.cat.
El Martí és un propietari que es vol vendre el pis per 250.000 euros. La Sara es vol comprar un pis com el del Martí. A la Sara i al Martí els creuarà el destí? No! Els creuarà HouseFi Connect, la tecnologia de HouseFi que troba el comprador ideal 3 vegades més ràpid. Informa-te'n a housefi.com. Sí, HouseFi.
Ganga, descompte, rebaixa, promoció, energia a bon preu. Contracta fàcilment energia a bons preus amb Bon Preu Esclat Energia i et bonifiquem 60 euros a la Guardiola, sense permanències i amb energia verda. A més, et donem facilitats per instal·lar plaques fotovoltaiques i et compensem el 100% de la producció. Informa-te'n a bonpreuesclat.cat/energia.
Si sents així el teu transistor, necessites un Renove. Let's go.
Seguim amb el gran Renove de MediaMark. Estalvia't fins a 100 euros per canviar de mòbil o de tablet, 200 euros per actualitzar el teu PC o portàtil i molt més. MediaMark.
La ruta del desconcert 2024 fa parada a la Costa Brava. Tres artistes molt diferents muntaran un bon sarau a Sant Feliu de Guíxols. Mama Duixa. Joan Garriga. I Flashy Ice Cream. Vine al desconcert de Sant Feliu de Guíxols dissabte 16 de març a la Sala Las Vegas. Entrada exclusiva amb invitació. Demana-la al web o l'app d'ICAT.
Occident, l'asseguradora que protegeix tot el que t'importa i patrocina tot, tot i tot el desconcert d'ICAT.
Hi ha un lloc on viuen totes les paraules.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Doncs el que us dèiem abans de la pausa, avui l'Eurolliga de bàsquet té una reunió important on es podria decidir la inclusió d'un equip de Dubai dins la competició. Això obligarà a augmentar el número de partits i també fer viatges fins a l'Emirat Àrab. Ernest Macià, què es comenta sobre tot això, els equips?
Doncs que Dubai entrarà, els clubs propietaris de l'Eurolliga, que són 13, entre ells el Barça, ho veuen amb bons ulls perquè és una pluja de milions. Serien 5 milions per equip dels que tenen propietat a l'Eurolliga, llicència A, i a part, doncs, si a més Dubai organitza Final Fours, que no organitzarà, això va a part. Dubai vol entrar directament a jugar a Eurolliga, l'Eurolliga intenta que sigui el més legal possible i que comencin per Eurocup i que després d'un any, dos o tres, doncs es guanyin l'ascens a l'Eurolliga. Però bé, al marge d'això, és evident que els clubs Eurolliga comencen a dir que això és un calendari i un viatge llarguíssim de 6 hores i que no saben, Roger Grimau acaba de dir fa una estona, com es pot conjuminar tot plegat.
El moment el canvi és que el viatge és molt llarg i no sé com ens ho farem això, amb aquest calendari. És el primer canvi al cap. Ja en parlarem, vull dir, si es dona el cas, ja en parlarem. L'únic canvi és això, és un viatge molt llarg i amb el calendari no sé com ho farem.
Bé, doncs el que sembla que es donarà, demà Barça-Partizan, el Barça té tots els jugadors disponibles, també demà farem transmit conjunta la penya juga a París a un partit, si perd va fora de l'Eurocup, si guanya va a semis, recupera Tomic i Tyler Cook, però serà baixa Pau Ribas.
Doncs també demà, l'Uni Girona, que té un repte important, revertir els 21 punts de diferència contra el Besiktas a l'Eurocup, i per això Laura Colell, el club fa una crida important a l'afició.
Sí, sembla que s'han venut menys entrades de les que el club esperava, i tant el president de l'Uni Girona, Cayetano Pérez, com el tècnic Roberto Íñiguez s'han dirigit a l'afició.
Faig una crida a l'afició que necessitem el seu recolzament, que necessitem que Fontajau estigui ple. El ritme d'entrades no és el que ens agradaria i sense aquest recolzament de Fontajau sabem que encara és molt més difícil.
Lo que tiene que tener muy claro el público de Girona es que nosotros lo vamos a intentar, pero lo vamos a intentar de verdad. O sea, no, esto no son palabras, hay que intentarlo de verdad. Y me gustaría que si lo conseguimos o no, la gente se vaya a casa y dice, hoy el equipo lo ha intentado, ha dado todo, sin pensar en el sábado, sin pensar en nada.
És la segona vegada que l'Uni juga a les semifinals de l'Eurocup i demà les de Roberto Íñiguez haurien de protagonitzar una remuntada històrica per poder arribar per primera vegada a la gran final. Les lesions, però, estan sent el principal enemic de les gironines en aquesta temporada i tant Tolo com la Bukiene seran dubte fins a última hora per enfrontar-se al Besiktas demà a Fontejau.
I encara un apunt més de bàsquet, demà el partit que avui disputa el Força Lleida a l'Aleport, que rep el Burgos, un equip del qual només els separa una victòria, Isaac Vilalta.
Sí, és que la part alta de la classificació està igualadíssima. Ahir, per exemple, el líder, que és el Coruña, va perdre a casa. De fet, ahir ja es van jugar alguns partits d'aquesta jornada i ara el Força Lleida és setè. Però si guanya avui, i en funció de l'abaraix, es pot situar tercer a només dues victòries del líder. Gerard Encuentra, tècnic del Força, parla del partit d'avui.
Un partit xulo, no? Aquí a casa, contra un superequip, no? A més, ara s'han reforçat encara. Crec que sí, no? Que és un partit molt xulo, amb un rival molt difícil, però bueno, sempre ho dic, no? Que aquí passen coses.
L'ICG Força Lleida, Burgos, avui a 9:15.
I en Waterpolo, una última hora per explicar-vos que la Final Four de la Champions femenina podria disputar-se, Maria Guixà, a Catalunya.
La candidatura catalana per acollir la Final Four de la Champions femenina ja és una realitat. Els tres clubs participants, Sant Andreu, Sabadell i Mataró, conjuntament amb la Federació Catalana de Natació s'han mancomunat, han arribat a un acord perquè pugui ser possible, perquè es pugui tirar endavant aquest projecte, aquesta candidatura. A partir d'ara és la Federació Europea qui té la proposta sobre la taula i haurà de decidir els propers dies a qui acaba designant com a seu organitzadora. En tot cas, aquesta competició amb la presència dels tres catalans es fa el cap de setmana del 20 i 21 d'abril.
Els pilots del Mundial de Superbikes fan un test oficial aquesta setmana al circuit de Catalunya per preparar les curses de la setmana que ve. El Mundial farà la segona parada a Montmeló i el Damià Aguilar ha parlat amb el campió del món, amb Álvaro Bautista.
El bicampió, que pràcticament no ha fet pretemporada per una lesió, a més és el principal perjudicat per la nova norma del pes mínim que obliga els pilots a arribar a 80 quilos. Y él es de los menuts.
Es ridículo poner esa norma con estas motos, porque son las motos más pesadas, son 12 kilos más pesadas que la MotoGP. Y a mí lo que me sorprende es que de siempre se ha dicho que los pilotos pequeñitos y ligeros con este tipo de motos, pues nos cuesta un poco más, tenemos más desventajas que ventajas, ¿no? Ya de repente no, ahora era por eso, no por lo que yo ganaba, por el peso.
A la primera cita australiana, Bautista va fer el que va poder i els pròxims dos dies amb un meló mirarà de recuperar terreny. El de Talavera manté la il·lusió per competir en un campionat que aquest any presenta almenys 7 pilots amb opcions de guanyar cada cursa. Barcelona serà la primera cursa europea i és on veurem la realitat d'aquest campionat.
Avui s'ha fet el sorteig a la Copa de la Reina d'Hockey Patins i un dels aparellaments que destaca per sobre de tots, Arnau, és...
el Mataró Palau de Plegamans, que són les actuals subcampiones, i aquest partit també serà l'únic enfrontament de quarts de final entre equips catalans. El Palau va perdre la final de l'edició passada contra el Telecable de Gijón, que s'enfrontarà al Manlleu. Les usonenques intentaran donar la campanada eliminant el vigent campió. En els altres partits, el Voltregà, que es va perdre la passada edició, jugarà contra l'Esnec a Fraga, i el Vilassana, que l'any passat va caure a la semifinal, s'enfrontarà al Corunya femení. Això segons el sorteig que s'ha fet aquest migdia a Vilafranca del Penedès, on es disputa la fase final de la competició del 18 al 21 d'abril.
I en ciclisme, l'ampustí Josep Batalú, tota una referència del ciclisme de muntanya, guanyador en 4 ocasions a la Titan Desert, ha tornat a la competició després de 7 mesos aturat per una operació a la mà esquerra, Carles Vila.
Batalú va acabar a la tercera posició al Reto Quetzal a Guatemala, una de les curses de muntanya més dures de Sud-amèrica. L'ampustí no acaba encara d'estar recuperat de la seva operació, que va arribar tot just després de la que va patir a la clavícula per la caiguda a la Titan Desert.
Bé, ha sigut la primera cursa que he fet després de 7 mesos i era, pues, veure on estava el meu nivell tan físic i veure també la mà com evolucionava, no? La veritat és que he estat bastant limitat des dels primers quilòmetres i la mà, pues, evidentment, tinc que aguantar un dolor, però bueno, al final he fet tercer amb la meva categoria, que és la categoria individual, la Mèlit.
Josep Batalú torna a tenir com a màxim objectiu de la temporada guanyar per cinquena vegada la Titan Desert.
I repassem altres aspectes de l'actualitat esportiva en format més breu amb la Marta García, començant pel Barça de Futbol Sala.
Que ha renovat Juanjo Catela per dos temporades més, ara firmarà fins al 2026. L'ala andalús, nascut en Cádiz fa 28 anys, va arribar al 2022 provinent del Samara Rus, equip que se va dissoldre. Catela reconeix que li va costar adaptar-se al principi perquè li faltava ritme de competició, però ara se sent important i no veu cap lloc millor on estar per seguir guanyant títols i millorar.
I avui es disputa un partit de waterpolo.
Sí, començarà ara a les 3 el Mediterrani, que visita la piscina de l'Echeide de Tenerife, en partit avançat a la jornada que se disputa realment este cap de setmana, la setzena. Els catalans ocupen la cinquena posició, mentre que els canaris són quarts per la cua.
En tennis, Marcel Granollers a semifinals del torneig d'Indian Wells.
La parella que formen el barceloní i l'argentí Horacio Ceballos estan a només un partit d'accedir a este Masters 1000 estatunitenc, a la final d'este Masters 1000. Han superat els quarts per abandonament dels seus rivals, els francesos Nicolas Mahut i Eduard Roger Bazelén. En semi s'enfrontaran els italians Andrea Babasori i Simone Bolelli. En el quadre individual, Carlos Alcaraz passa als quarts de final, on s'enfrontarà a Zverev. També han passat ronda Sinner, i en el torneig femení Swiatek i Wozniacki, entre d'altres. I en el Challenger de Charleston, torneig 125 de la Wita, Marina Bassols ha passat ronda i en vuitens de final esta vesprada jugarà contra la italiana Elisabetta Cocciaretto. En canvi, han quedat eliminada del torneig de dobles.
I acabem amb tenis taula. Maria Xiao ja és a quarts de final de l'Obert de Singapur.
La parella que forma la calellenca amb la romanesa Dina Diaconu han superat la parella Índia i s'han classificat per a esta pròxima ronda. En canvi, fent parella amb Álvaro Robles, també disputa el doble mix i avui s'enfrontarà a la parella número 1 mundial. Maria Xiao també disputa el quadre individual femení i avui s'enfrontarà a la xinesa Shen Jingtong.
Fins aquí la informació esportiva. Tornem demà a la mateixa hora. Seguim a la segona hora al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.